Ser Catalunya, tot és comèdia. Laura Estrada.
Què tal? Molt bon diumenge a tothom. Clàudia Arcarons, què tal? Com estàs?
Molt bé, Laura Estrada, tu què tal?
Molt bé, també. Escolta, un diumenge més aquí amb vosaltres. Doncs molt bé, fresquetes aquí també amb l'aire condicionat.
Bastant, bastant. No ens podem queixar.
No ens queixem. Parlem per això d'històries d'amor.
Tema preferit, eh?
Tema preferit de moltíssima gent, entre els quals nosaltres també. Si jo et pregunto d'història d'amor, on l'ambientaries tu, una història d'amor?
Mira, ara mateix, a la platja. Si et sembla, anem a la platja, jo què sé, amb una tovallola, algú que s'entrebanca.
Uau, en una platja.
Sí, què et sembla? I llavors aquí ja podem començar a posar pòstits, ja ens entenem. Tu tens alguna idea?
Ostres, no ho sé, però una platja, jo... És que penso en tot el que implica una platja, no? Que si l'aixafogor, la suor, la sorra, tot arreu...
Un poc cutre, té un poc cutre.
No, tens... Mira, t'ho podria arribar a comprar. T'ho podria arribar a comprar.
Parlem-ne.
La cosa és, avui us estic preguntant perquè a l'obra que recomanem, la història d'amor s'ambienta a Polònia. I direu, Polònia. Sí, és Tu em vas prometre una història d'amor, que és com es diu, no t'ho estic dient a tu, Clàudia. És una obra escrita per l'Helena Tornero, dirigida per Israel Solà, i que promet riure, emocionar-se i trencar tots els motlles de les històries romàntiques que coneixem amb un humor molt fi. Un espectacle divertit que parodia aquest gènere romàntic que també coneixem. Com dèiem, amb l'Helena Tornero, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé.
I també ens acompanya avui l'actriu Esther Cort. Què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Benvinguda de nou a mi al Tot és Comèdia.
Oh, moltes gràcies.
A tu em vas prometre una història d'amor. Coneixem una autora, l'Esther, en aquest cas, que entenem que és el teu alter ego, Helena. Ets tu?
No ben bé, però... Evidentment, sempre té coses, no? Els personatges sempre tenen alguna cosa dels autors.
Val, doncs coneixem aquest personatge, aquesta autora que vol escriure una història d'amor. La història, de fet, que va prometre escriure a la seva mare i que no va arribar a fer mai mentre ella vivia. Una mare, però, que és present en aquesta obra perquè l'autora l'invoca i està interpretada magistralment per la Teresa Vallicrosa. No sé quina és la història d'amor que volia la teva mare i què li deies tu, Helena?
Bé, la meva mare sí que moltes vegades em deia tu escrius coses sempre molt dramàtiques i m'agradaria que em fessis algun dia alguna cosa que sortís doncs de bon humor, no?, del teatre. I bé, quan em van encarregar fer l'obra per la Sala Beckett, vaig pensar que potser era el moment d'intentar un gènere que no havia treballat tant, que era la comèdia. I així va anar tot, no? No sé quina història li hagués agradat, però sí que sé quines li agradaven de les que vèiem juntes. Aleshores, doncs, més o menys...
De quins referents estem parlant, aquí?
Quins referents teníem? Ella li agradaven molt les comèdies romàntiques més clàssiques, no? Vull dir, des de la de Notting Hill, per exemple, aquest estil, no? Era d'aquestes que dius que s'acabi bé i que anem a dormir tranquils, no? Vull dir que...
Són les mateixes, més o menys, que vosaltres heu consumit, també, d'històries d'amor al llarg de la vostra vida...
No sé, jo crec que n'hem consumit moltes, almenys jo n'he vist moltes, i crec que, evidentment, hi ha algunes que potser m'agradaven molt d'adolescent que ara ja no m'agraden perquè han envellit malament.
Mm-hmm. En quina estàs pensant?
Estic pensant en, no sé, Pretty Woman, no?, per exemple, que avui la mires i dius malament. No? Està plena de
reflats. Dius malament? Però...
Sí, sí.
Però te la mires i dius...
Te la mires. Podem veure durant una estona que no passa res.
Exacte, te la mires i dius, mare meva, no?
I pots reconfortar en alguns moments, no?, algunes d'aquestes històries d'amor típiques i tòpiques.
Sí, jo crec que és reconfortant el fet de pensar que l'amor existeix, no?, que pot succeir aquesta encontre entre dues persones, no? Mm-hmm.
Què hi dius, Esther?
Home, a mi m'encanten les comèdies romàntiques, vull dir que no puc evitar que hi hagi una part que, evidentment, que saps que són mentida, però dius... Jo vull que em passi això a la vida. Tenim educació Disney, això és així, no?
No, i tant. I tornant al tema de les mares, no? Quan les mares diuen, m'agradaria, què sé, pues això, en el cas de les criadores, veure't fer això, m'agradaria veure't actuar fent això... Les opinions de les famílies, en aquest cas de les mares i els pares, són les que més acaben pesant? Què creieu?
Ui, no sé. Jo crec que no, perquè si no podria escriure moltes coses que he escrit. Però sí, suposo que també t'agrada, no?, que ells també puguin gaudir d'alguna cosa que has escrit. No ho sé.
Jo crec que no té a veure amb la feina. El que sí que és veritat és que l'opinió dels pares té molt a veure amb la vida, o sigui, amb el que fas, amb com et comportes, però sí que amb la feina hi ha coses que jo penso... Jo fins i tot el petó que em faig allà, que ells pensen, es fa un petó amb un senyor desconegut, no? Vull dir que dius, no sé, jo sí els acaba de molar. Però no, jo això, que penso que en la feina no decideixen, però sí que decideixen, o que són molt presents en tot el que fas a la vida, els pares.
A tu em vas prometre una història d'amor, veiem aquesta autora, interpretada per l'Esther, la tenim també l'autora, l'Helena, que representeu aquest públic, podríem dir, fart de les històries d'amor romàntiques de tota la vida, no? Què ens passa amb aquestes històries d'amor? Ja és això, ja hem arribat a aquest tope que dèiem ara de dir... Volem coses diferents, també, dins l'amor, de com el representa, el teatre, el cinema...
No, sobretot perquè és mentida, vull dir que és veritat que és mentida, no? Vull dir que, bueno, potser li passa a gent, però... Jo crec en l'amor molt i penso que l'amor mou barreres, però sí que és veritat que al llarg de la vida et fots bastantes hòsties respecte a l'amor i llavors acabes aprenent que tot es pot relativitzar una micona. I suposo que és això el que passa amb l'autora, no? Que és, deixem d'explicar la típica mentida que ens expliquem constantment, no? Intentem trencar aquest motlle, però és difícil.
L'autora, de fet, fa una mica aquest punt de xafa guitarres del grup, no?
Tot
d'anar dient,
rato.
No, això no és
sí,
així, això no és
rato.
Això. Tu amb el teu grup d'amigues, com funciona això? També ets de les que somia o no? O també dius, nena, no?
Soc una micona així, soc una micona de toca peus a terra. Tot i que, repeteixo, jo... hi ha una part com molt romàntica en mi, de pensar que... Però la part més terrenal et diu això, calma-ho, baixa. Sí, sempre hi ha una part que es compra cap a terra, diríem.
Més realista, què dius, d'Helena?
Sí, jo crec que per una banda també passa això. Jo també veig moltes pel·lícules romàntiques i m'agrada quan estàs una mica doncs, deprimida o així, que dius, ai, doncs mira, avui em vindria a gust una història que acabi feliç. Mm-hmm. Però també és veritat que s'ha utilitzat molt un patró determinat, no? Moltes vegades doncs, perquè la indústria cinematogràfica, per exemple, doncs sap que funciona bé, però que moltes vegades transmet uns valors que si no hi ha al darrere una consciència d'això, doncs ens han educat sentimentalment d'una manera determinada, sobretot a les dones, no?
Sí.
Jo és interessant perquè quan feia la documentació d'aquesta obra preguntava als amics, coneguts, etc., quina és la teva història d'amor preferida de ficció, tant si és novel·la com cinema com teatre, i com acaba. I aleshores, clar, era interessant perquè primer que jo deia història d'amor, no deia història romàntica, necessàriament, no? Uh-huh. Però tothom ja entenia que volia parlar de comèdies romàntiques. I era molt interessant com reaccionàvem i com hi havia gent que em deien, bueno, jo però això no... Jo d'aquestes històries no n'entenc, sobretot els homes, no? O com ho veien com una cosa més de noies. Dius, home, l'amor no és una cosa de noies, és una cosa de tothom. Però sí que és veritat que com que es va relegar com que les coses de sentiments i d'amor són coses de dones, no? Fins i tot la Jane Austen, per exemple, que era una excel·lent novel·lista, també la relegaven com més que escriu coses de noies, com si fos una cosa menor, quan són obres que estan molt ben escrites, també, no? Uh-huh. I aleshores jo crec que aquí hi ha algú també a treballar, no? Perquè es considera que som les dones les que ens hem d'ocupar d'aquest gènere i som les que hem d'aprendre a estimar. I per això vaig pensar que era interessant doncs, posar aquest revisor amargat, que de sobte doncs, apren a estimar, no?
Clar, ens estem referint a això, potser trencar aquests tòpics de home coneix a dona, dona està en perill, dona necessita que home la rescati, no? Totes aquestes...
Bé,
sí, aquests continguts que ara amb el temps han envellit malament, com deia abans.
Home, clixés.
Sí.
I com si les noies fossin éssers fràgils que s'han de rescatar quan n'hem rescatat a més d'una de persona, les dones.
I tant. I escolta, i per què Polònia? Per què aquesta història d'amor a Polònia?
Mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè justament quan estava escrivint això em va tocar anar a fer un curs de dramatúrgia a Polònia, a un poble perdut al nord de Polònia, que va ser una experiència molt interessant, i això era un intercanvi que fèiem amb una autora polonesa. I això de la multa em va passar a mi al tren de Varsovia, de l'aeroport de Varsovia, un revisor, que va dir que no havia validat el bitllet i em va fer pagar una multa i vam tenir una discussió una mica absurda així. I clar, quan vaig arribar, la companya aquesta autora polonesa em va dir, què, com ha anat el viatge? I va dir, bueno, massa bé, m'acaben de posar 150 € de multa. I aleshores doncs, ella em va dir, home, hauries d'escriure sobre això. Quan li vaig explicar l'escena, vaig dir que era una escena còmica, tot i que jo vaig... A més, jo estava com tubeta, m'estava separant i tal, i vaig sortir com a punt de plorar del tren, no? I ella em va dir, has d'escriure sobre això. I jo primer vaig pensar, sí, però què, és una tonteria. Però després vaig pensar, mira, que igual la història d'amor pot passar a Polònia.
O sigui, tot sorgeix d'aquesta història real.
Sí, sí.
Un revisor, ja veureu, si no veureu l'obra, ho entendreu, tot això que està fent la referència. Vull dir que aquesta història passa en una situació com la que estàs escrivint ara mateix. I déu-n'hi-do com la fas evolucionar. I m'interessa això, quan l'evoluciones, el procés creatiu és el que també veiem a l'obra, és a dir, aquesta discussió, no sé si amb altres companys, amb família, amb això que deies d'altres amics amb qui fas aquests textos, com evoluciona aquest guió?
És una discussió amb mi mateixa, en el fons. De fet, quan vaig començar a escriure la peça, doncs sortien tots els personatges en aquest cantó normalment com surt, no? Personatge, dos punts i parla, i va començar a sortir una veu a la dreta, no? Que era aquesta veu que jo li indico als meus alumnes quan dono classes de dramaturgia al bitxo, que és aquesta veu que sempre quan tu escrius et està jutjant, i escrius una cosa i diu això no està bé, o amb això aquí t'has passat, o aquesta veu que jutja, no? Que els psicòlegs li posen un nom, jo li dic al bitxo, no? I aquest bitxo a poc a poc va anar agafant forma d'una mare, d'una veu d'una mare, i vaig dir, bueno, doncs això, que és aquesta senyora ha de sortir a escena, finalment.
I tant.
Però sí que forma part d'això, de tu quan estàs escrivint. La meva idea era també que la gent entrés una mica dins el cap d'un escriptor, que és difícil, no? Perquè un escriptor, si tu pots veure el procés de creació d'un pintor, i és bonic de veure perquè el veus com va pintant, però tu com va construir la història d'un escriptor és molt avorrit de veure perquè veus un senyor davant d'un teclat tota l'estona, no? I vaig intentar veure com si era possible entrar dins el cap. I entrar dins el cap de ser, doncs, posar aquest cor que l'ajuda i aquesta mare que la jutja i que li va posant pals a les rodes perquè ella vol una altra història.
I com l'autora, perdó, com l'autora tu també et vas bloquejar en algun moment? Allò,
sí.
O vas tenir aquests dilemes de estic escrivint ara sobre assumptes del cor, venint, que l'Oriol Puigdoler, que és un col·laborador del programa, deia, és una autora política i molt més seriosa del que està fent ara.
Sí, sí. De fet, tothom m'ho deia, ai, et veia més seriosa. I això, jo hi ha una anècdota que vaig posar al programa Demà, que va ser quan ma mare va venir a veure una cosa que vaig fer Temporada Alta, que era una adaptació d'una tragèdia grega, que ella em va esperar a la sortida i em va dir, mirar tota moixa, em va dir, tu de petita explicaves molts acudits. Com dient, què li ha passat?
Mira
que seriós, ara que t'has tornat. O sigui, i clar, i això és una cosa que sí, crec que té a veure amb això, que la gent té una imatge de mi que jo, diguéssim, a la intimitat soc més divertida.
Aquí t'ho veiem.
I sí, bloquejos sí que en vaig tenir uns quants, i de fet quan estava a Polònia estava una mica com bloquejada, i de fet, mira, a vegades passen coses a la vida que de sobte dius, mira, doncs igual vaig afegir això a la història i podeu desbloquejar.
Les empentes.
I en el teu cas, Esther, com ha estat la preparació del teu personatge també, davant de tota aquesta feinada, eh? Vull dir, com us heu complementat?
Ha estat difícil, jo crec, per totes, el to de l'espectacle, no? És a dir, on... Si et passes, anem a los payachos i tampoc no acaba de funcionar, si et quedes curt, es converteix en una cosa més dramàtica. Per tant, i jo crec que la dificultat ha sigut, en aquest cas, trobar que tots trobéssim el to de l'espectacle, diríem. No, que amb això l'Israel ha fet molta feina, no? A nosaltres també, però vull dir que direcció ens ha acompanyat molt bé, a part de fer una molt bona posada en escena. Jugar molt en els assajos per a veure fins on podíem, no? A veure, ens passem per tirar enrere o per... I això ha sigut potser el més complicat de trobar, aquesta... Quin és el to? No sé si m'explico amb
això del
to.
Sí, sí, estic molt d'acord amb això. Crec que l'Ira ha fet una feina meravellosa. Crec que s'ha pogut escoltar molt bé. I, de fet, quan vaig pensar en l'Ira per dirigir això, va ser perquè jo havia anat a veure Austràlia, on estava l'Esther de protagonista, que ella ho havia dirigit i escrit, també. Uh-huh. Em va agradar molt perquè trobo que és algú que sap treballar molt bé la comèdia, però, com deia, des de la, no comèdia de traç gruixut, sinó des de la finor, des del sentiment, des de l'emoció. I aleshores, com que aquí també hi havia una part molt esbojarrada, però una part també molt emocional, aquesta relació d'aquesta mare i aquesta filla, vaig pensar que ell ho sabria fer molt bé. I, de fet, quan jo anava escrivint la història, a mi em venia molt al cap l'Esther en el paper de l'escriptora, potser perquè ja havíem treballat juntes al futur, on també feia un paper que també era com algú que estava una mica, no?, narrant la història, o si més no, que feia moure els fils de la història.
I li va dir que sí de seguida, entenc, eh?
Sí, sí.
Que va comprar ràpid el
sí. Pobre d'ell.
No, no, molt bé. La resta del repartiment, ara estàvem mencionant, alguns del nom de l'Israel Solà, però és que també la resta del repartiment el conformen la Sandra Pujol i en Fermí Delfa, que fan de Paula i de Marek. En Roger Torns fa d'acompany d'en Marek en aquesta estació a Polònia, però altres personatges que també tenen rellevància en aquesta història coral, que comença amb aquesta reunió de guionistes, bueno, d'això que dèiem, d'aquesta discussió interna, no?, de com escrivim, què volem escriure, amb molts pòstits, amb un ordinador. Tots es posen a escriure aquesta història d'amor, primer la idea, on ha de passar aquesta idea, després els protagonistes, la trama, tot un exercici de creació, molt metateatre. I em pregunto, això de caure en els tòpics és el gran temor dels creadors? De poder dir, ostres, això que dèieu ara, l'equilibri aquest, de dir, anem a fer una cosa, una comèdia, és veritat que juguem precisament a parodiar aquests tòpics. No sé fins a quin punt també et pot espantar a vegades, de dir, ai, que no acabi sent això massa típic.
Bé, jo crec que cada cop som més conscients de certes coses, com a societat, afortunadament, crec, però això també comporta que al ser més conscient de les coses, doncs, tens més límits de coses i això et fa a vegades... Aleshores, això a vegades és un bloqueig, no? Aleshores, jo crec que en aquest... Que també parla una mica d'això, no? De que, jo crec que sí, que els autors, evidentment, tenim por a vegades de fer un tòpic o de, bueno, de fer-ho malament, d'explicar malament. El teatre, més, és una... És un tipus de feina que, clar, no matem a ningú si fem una mala obra, però el matem d'avorriment, en tot cas, però sí que és veritat que ens fa por o fer alguna cosa que no funcioni o ferir algú quan no cal, no? Avui en dia jo crec que hi ha més límits en aquest sentit i era interessant doncs, parlar-ne d'això en escena, també.
Vull dir que el públic en surt encantadíssim.
La rebuda, en algun moment veu patir de dir, ai, això agradarà o no agradarà? O ho teníeu clar de dir, no, ens tirem?
No, van patir. Home, sí, és que no ho saps, i més en comèdia, eh?
En comèdia, és clar, perquè comèdia viu molt del públic. O sigui, tu si fas una obra dramàtica, no sents el públic no el sents plorar, però el públic sí que el sents o no el sents riure quan no funciona un acudit. Aleshores, nosaltres anàvem assajant i pensàvem... Això potser, jo hi havia acudits que pensava, a mi això del gluten igual només em fa gràcia a mi, que sóc celíaca, saps? Però vull dir que a l'altra gent que igual trobaran que és un acudit molt dolent. Però sí, sembla que fa molta gràcia. I de fet ha vingut gent de més emocionada que salia que diguera ai, gràcies per parlar-ne.
Visibilitat.
Una obra que ens donés representades.
Amb la qual dius, mira, doncs està bé.
Una obra en la que també hi ha moment karaoke. Que cantant l'amor és més fàcil. Què en penseu?
Home, qui
canta? I a més en anglès.
I a més en anglès.
O sigui, això és així, eh? Perquè si ho cantes en l'idioma encara segueix fent coseta, però a més en anglès que és com, no sé què dic, vull dir que sí, segur. L'escena és, jo trobo que és l'escena de l'espectacle, que sí. A més ho fan tan bé la Sandra i el Fermí. Que...
Sí, i trobo que també l'escenografia, no?, de l'Adrià, trobo que hi ha un moment en què de sobte es transforma tot, no? Anem veient com creix la història, no? I en aquest sentit crec que sí, és un moment molt màgic. Sí.
La protagonista, la Paula, treballa escrivint manuals d'instruccions. Això d'on va venir? Quan va sortir aquest moment?
Sí, això sí que és una mica d'humor meu, de que a mi em fa molta gràcia els manuals d'instruccions i just l'any passat que m'estava traslladant vaig comprar una escala i quan vaig llegir el manual d'instruccions feia molt de riure.
Una escala de les d'obra,
sí,
perquè a casa teva
sí, sí, de muntar, desmuntar... Perquè hi ha un altell i no hi arribava, vale. I vaig dir una escala. I el manual d'instruccions, que a més estava en diferents idiomes, feia molt de riure, perquè els manuals d'instruccions, clar, com que t'han de posar totes les advertències, a vegades hi ha advertències molt òbvies, no? Com, per exemple, hi havia una que no me'n recordaria, com no moure't cap un cantó cap a l'altre mentre estàs a dalt de l'escala, no? Clar, i penses, home, gràcies. Gràcies per avisar-me. Però, clar, i aleshores hi ha moments en què hi ha advertències com molt absurdes o molt divertides. I a partir d'aquí vaig pensar, ostres, qui escriu això, no? Hi ha gent que redacta els manuals d'instruccions. I vaig pensar que era interessant perquè també posar la persona que no fos una escriptora de novel·les, sinó que per ella fos un objectiu fer una narració d'un altre tipus, però que ella en realitat escrivís manuals d'instruccions.
Però l'autora no parla d'escales, Laura. No parla sobre com utilitzar una escala.
No, hi ha un manual d'instruccions que es fa referència, que és com fer un bon petó. Com és un bon petó per vosaltres? A veure, expliqueu-nos una mica el manual d'instruccions.
Home.
Hi ha coses de les que diu que molen molt, que és el, jo què sé, esperat i inesperat a l'hora. Hi ha alguna cosa això que ens agrada. Què més diu ella? Que un petó dens, contundent, que també ens agrada. Crec que el defineix bastant com voldríem que, o com imaginaríem que seria un bon petó.
Que hi han d'estar els dos disposats, les dues persones, que si un veus que s'està allunyant ja no ho intentis,
ja no cal,
ja no sé què.
El món de la cobra, sí, tot...
És boníssima escena, és boníssima.
No, fa molta gràcia, que de fet, no sé, en aquell moment la Teresa Vallicrosa dona algunes dades, no sé si certes o també formen part una mica de la llicència de la ficció, sobre que el 70% de les històries d'amor comencen després del primer petó, és a dir, si ha sortit bé aquest primer petó, doncs escolta, endavant amb la relació, no? I que la majoria es creu que fa bons petons, però que després els hi preguntes qui el rep i diuen, no, la majoria de la gent no fa bons petons. Tot això no treus? És teu
no,
o
vaig,
és vaig busc, estudis,
vaig,
això
vaig
també?
Vaig a buscar estudis i estadístiques, però després ella ho transforma a la seva manera. Per exemple, això de la queixa, doncs trobar que era interessant, no? Posar-ho, no? Perquè sí que és veritat que és important un primer petó, diu moltes coses de la persona,
moltes.
No? I vaig trobar que era interessant això, parlar-ne d'això.
I és de les coses que comentes amb les amigues, bueno, igualment, sí, amb les amigues, és de les, no? De, oh, mira...
Clar, que dius, ui, que a vegades amb el primer petó dius, ui, no sé on ja hi arribarem...
Després d'haver sobreviscut a la comèdia romàntica, n'heu tret alguna conclusió que pugui ajudar a les persones que pròximament s'enamoraran?
Viu tan bé com puguis.
Tira't a la piscina.
Tira a la piscina. Si hem de plorar, ja ho plorarem, dona. No, una mica això.
Jo diria, potser, observa...
Aquí el Sani i la Rauxa estan veient.
Sí,
eh?
Veus? Observa i tal, però bueno, si hi ha allò que diu la mare, no? Si veus que hi ha interès, si veus que d'això, doncs home, endavant les atxes.
I escolta, Elena, si la teva mare hagués pogut veure aquesta obra, què creus que t'hagués dit?
Jo crec que li hagués agradat, però potser li hagués dit, vale, per què m'has posat aquí a dalt, no?
Li hagués encantat la Vallicrosa fent-ho.
Jo crec que sí, segur, home. Segur. I el moment final de la cançó, jo crec que això li hagués encantat.
Sí.
I tant que
amb
sí.
La boa i tot.
Abans de deixar-vos marxar, hem preparat un test molt ràpid. Vale? Ens hem d'ambientar al transport públic. Només podeu respondre amb transport públic. Vale? És a dir, us posem situacions i heu de dir quin transport públic creieu que és el millor per aquesta situació que us direm.
Vale.
Millor transport públic on enamorar-se?
Un avió.
Un tren.
Tren i avió.
El pitjor, ara. El pitjor on em pots enamorar.
Un ascensor.
Un ascensor.
Mira, perfecte. El millor lloc on plorar quan t'han trencat el cor.
Autobús.
S'ha practicat aquí?
Sí.
Metro.
I escolta'm, metro. Lleres de sol i ningú et diu res.
No.
Ni Kleenex, no es van oferir Kleenex, ningú, en plan, mocador, cal... No,
El millor lloc on deixar-ho. On un rapapolvo.
Home, això amb una andana d'un tren, per exemple.
Sí, no? Sí. T'agafes i allò... Ah, ja sé. A més, no dones dret a rèplica.
Sí. No, és que jo estava pensant que dins un mitjà de transport és molt perillós. Clar. Has de ser una andana, segur. Sí.
Per poder un dels dos marxar, almenys.
Per poder marxar dignament.
Sí, exacte.
I l'última, el millor lloc on fer-se un petó de cinema.
Una andana d'una estació de tren.
A l'estació de França, no?
Exacte.
Que bonic, escolta. Tu em vas prometre una història d'amor, la podreu anar a veure a la Sala Beckett de Barcelona fins al diumenge que ve, dia 27. Moltíssimes gràcies a totes dues.
No, gràcies,
gràcies
a vosaltres.
A vosaltres.
Elena i Esther, que vagi bé. Tot és comèdia aquest diumenge amb l'Oriol Puigtauler. Bon dia.
Hola, bon dia, bon diumenge.
Benvingut.
Ben trobades.
Que sé que tu també has vist l'obra Tu em vas prometre,
sí,
una història d'amor.
Sí, la vaig veure, em va agradar molt, vaig riure.
Em vas sortir molt content.
Vaig sortir content, els hi vaig fer una bona crítica al Babelia, vull dir que no es poden queixar. No, molt bé, em va agradar, perquè també s'agraeix una comèdia romàntica que faci riure i també...
Es plantegi coses,
sí, i parli de l'amor romàntic, de l'amor tòxic, de tot el que estem acostumats a veure, les pel·lis, etc. Vull dir que sí.
Molt i amb molta intel·ligència, no? Que també és important això. Però què és dir que és difícil? Ara ens deia també l'Elena.
L'Elena Tornero, que a més fa gràcia perquè la unió de l'Elena Tornero amb l'Israel Solà, director de la Calòrica, podria estranyar, perquè és una mica Meg Ryan i Tom Hanks a 50.000 pel·lícules, però ha acabat funcionant molt bé.
També és la gràcia, a vegades,
sí,
no? Aquest
sí,
yin i el yang.
Acabat, i a més té un repartiment molt bo, molt bo, molt ben fet per l'Isa Raó Solà, i on estan tots molt bé. Tots molt bé.
I
per tant, encara la podeu veure.
Teniu, exacte, el juliol aquestes setmanetes fins la setmana que ve per anar-la a veure, però és que aquest juliol, a més, és un mes entretingut.
Ai, sí.
Sobretot per festivals.
És horrorós.
I música. Tens temps més... de veure-ho tu, no,
no
pots,
impossible.
Eh?
A més, cada juliol és pitjor, ja només a Barcelona, el Grec, que cada any hi ha més coses, dura més dies, etc. El cap de setmana vaig ser a Girona, al Festival Zeta, també hi havia l'Eufònic, a les Terres de l'Ebre, ara encara s'està celebrant el del Tebre Dansa, bueno, n'hi ha 50.000, i llavors a l'agost també.
I avui llavors què ens portes? Perquè l'hem de triar. O sigui, suposo que el més difícil de tot aquesta... de tot en general sempre és triar.
Sempre és triar. Llavors us porto tres festivals a llocs molt bonics i molt també diferents de la geografia catalana, que també està bé sortir una mica de la capital, i on trobareu una mica de tot. Teatre, dansa, música, circ, això també està molt bé. Per tant, si esteu per allà, aviam, també hem de pensar que aquests festivals són per la gent que viu en aquests llocs, però també si resulta que, com que ens movem a l'agost, esteu per allà, aquelles contrades,
mira,
i voleu...
Anem-ho a gentrificar, també.
És meravellós.
Doncs,
sí.
Per on comencem?
Començarem ben amunt al Pirineu, a les valls d'Àneu. Siberia, xa la rana, el gamello i a la cabra. Siberia, xa la rana, el gamello i a la cabra. Bilbilico, sigasela, rodeando por la plaza. Bilbilico, sigasela, rodeando por la plaza. Si oyeras ya la flauta,
a tu t'agraden molt,
les Tartes Ralena m'agraden molt, a mi em va la marxa,
Ralena.
I que canten en català, en grec, aquí en sefardita... Són dues grandes de la música vocal, a capella, amb electrònica, i estaran a això, a les Valls d'Àneu, al Dansàneu, presentant el seu darrer disc, És Pregunta. Llavors, això, penseu que des de Barcelona a les Valls d'Àneu es triguen 3 hores en cotxe. Jo hi vaig anar ara fa un parell d'anys. Però des de Lleida Ciutat a les Valls d'Àneu es triguen 2 hores, perquè, és clar, sembla que vas arribant, però clar, has de passar per totes les valls. Però és un festival meravellós, que se celebra del 25 de juliol al 3 d'agost a diverses poblacions d'allà, de les Valls d'Àneu, Esterri, Isil, la Guingueta d'Àneu, i hi ha coses estupendes, estupendes, estupendes.
Per exemple.
Repassem-les.
Ah, perquè, per exemple, sí que em sona que la Carlota Gurt ens va comentar que ella hi serà, fent
ella
un monòleg.
S'estrena amb un monòleg que es diu Una aniquilació fallida, com a autora i com a actriu. Monòleg sobre la libido femenina. I hi haurà de tot. Hi haurà teatre, per exemple, monòlegs tan... dius, caram, quins noms, com la majordoma del Josep Maria Miró, amb la gran Rosa Renom, sabadellenca. O hi haurà el Carlos Cuevas fent La vida als boscos, del Toró, també per allà en un bolet d'aquests, o la mateixa Carlota Gurt. Llavors, dansa, no?
Què més hi ha de la dansa?
El dansari vas John Maya, boníssim, amb el flamenc de l'Adriana Bilbao, el Toni Mira amb la seva companyia amb l'espectacle Tempo, vull dir, un espectacle que es va veure al Mercat de les Flors, a la Sala Gran, que ara veurem en una plaça de les Valls d'Àneu, o la Magdalena Garzón amb Altars Profans, un espectacle sobre les fotografies del mallorquí Toni Catany.
Estupendo.
I llavors, de música, també només allà, a part de les Tartes Ralena, hi haurà el Salvador Sobral amb la Lucía Fumero, que acaba d'actuar al Teatre Grec, és a dir, que ha actuat al Teatre Grec la Lucía Fumero fa 4 dies omplint i han estat allà a les Valls d'Àneu. Remei de Calafresca, que van ser també aquí al Totes Comèdia, amb Quimi Portet o la Maite Martín. Per tant...
Cartellàs, tu!
Cartellàs del Dansàneu, que a part de dansa, no, que el seu nom porta dansa, és el festival de les cultures del Pirineu.
Està molt bé. Escolta, si aneu, agafeu aigua per anar amb el cotxe molta estoneta, però un cop allà, tu, teniu festa...
Si una bona playlist per anar escalfant.
I allà esteu fresquets, perquè pot fer calor durant el dia i sol, però la nit refresca. I dormir així tapant amb la manteta és molt agradable.
I tant. Doncs passem per això de les Valls d'Àneu cap a l'altra punta de Catalunya. Anem cap a l'Empordà. D'entre les més de 600.000 espècies que habiten els nostres oceans, n'hi ha una que destaca per la seva singular biologia i el seu comportament únic. Es tracta del fascinant cavallet de mar. Hola, som el Martí i avui duc un any en testosterona. És l'hormona de l'embaràs. Que estàs de 3 setmanes. Gira tot entorno a l'estança. Mentre s'hi dansa. Doncs passem a això.
De les Valls d'Àneu, de la punteta de Catalunya allà a l'esquerra, a la punteta de Catalunya a la dreta, diguéssim, a l'est, per dir-ho, al sí? nord-est. És a dir, a l'Alt Empordà, no baix, a l'Alt. Perquè hi ha aquests dies, que s'està celebrant, va començar el 27 de juny i s'acaba el 27 de juliol, vull dir que encara queda una setmaneta, el FAST. El FAST, que és el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Alerta, més micropobles que només pels noms ja s'han de dir, perdoneu, eh? Vilaür, Agullana, Rabós, Pont de Molins, Espolla, Sant Climent Sescebes, Vilanant, Vilamacolum, Siurana, Ordis i Garrigàs.
Meravellosos, molt bé.
És un festivalet que ja porta uns anys i que porta grans espectacles, això, hi han passat la calòrica, hi han passat coses de dansa.
I tu no falles, amb aquest ja has anat.
No, i aquest no hi he anat. Aquest el conec i n'hem parlat a Núvol, etc, però en aquest no hi he anat. Però això, com que s'acaba el 27 de juliol, és a dir, el diumenge que ve, encara podeu veure un espectacle de circ i trapezi que es diu Infinit. Una nit de dansa contemporània amb un programa doble o una vetllada també doble de màgia amb els espectacles Inòpia i Gota. Per tant, si esteu per allà, o també, evidentment, això està pensat, no és aquells festivals per a l'Ada, que està pensat pels pijos de Barcelona que van a estiuejar a la Costa Brava. No, això està pensat per la gent dels pobles i realment és molt bonic i munten uns escenaris i uns food trucks allà al Pas del Poble i també molt recomanable el FAST.
FAST, doncs m'ho apunto, que no el coneixia pas.
Sí, sí.
I amb què acabem? Quin és l'últim que ens recomanes?
Començàvem amb el Dansàneu i acabem amb el Danseu.
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 Yeray
Cortés, no sé si el coneixeu, que el Fetangana va fer aquell documental estupendo. Doncs sí. Yeray Cortés, entre altres, estarà en aquest micropoble també de les Piles, que això està a la Conca de Barberà, més concretament a l'Alta Segarra, i és un festivalet que es diu Danseu, així en imperatiu, vosaltres, no confondre amb el Dansàneu. Bueno,
és veritat, ui, aquí sí, sí. Aquell nom compta,
sí.
Eh?
I que ja fa anys que porta l'1 milloret de la dansa nacional i internacional en aquest petit poble, que fa calor, que és de secà, però que té una piscina municipal estupenda, que també fan vermuts, fan dinars, estupendo. I enguany hi podrem veure propostes tan interessants com el Multivers, de la companyia Humanhood, que són catalans i anglesos. En aquest cas, una experiència de realitat virtual i augmentada per un sol espectador.
Home, ja tocava la realitat virtual, eh? Ja n'hem parlat molt poc d'aquesta.
Ja faltava. Però també si voleu cosa més física, eh? Més d'homes, de mascles, que fan acrobàcies i coses.
Home, això mai està malament.
La companyia del Quebec, imagineu, del Quebec, aniran a les Piles, que es diuen
People watching
farà el seu espectacle Play Dead, que abans haurà passat pel Festival Grec pel Mercat de les Flors. Vull dir, aprofita que venen del Quebec i passen per les Piles, que està molt bé. I llavors, el Wim van de Caibus, que és un dels grans noms de la dansa europea i de la dansa de Bèlgica, també estarà a les Piles. O també la coreògrafa i ballarina Sílvia Gribaudi, italiana, o la dansa urbana dels Irons Schools, que fan un espectacle de hip-hop i tal, amb un gos robot.
Què vol dir això?
Un gos robot són aquells gossos que se'n fan una mica de por.
Però de baix un gos robot?
Sí, sí. Com un gos així metàl·lic i que balla, es mou, tal, i està...
Això és molt mal rellent. Sí, sí.
Que res a veure amb Black... No sé si heu vist Black Mirror,
sí.
El capítol dels gossos
sí.
Aquests.
No,
són aquests? Aquest
no l'he vist, no, i aquest no d'allò. I llavors també hi haurà DJs allà a la plaça Roja, de les Piles, que hi ha la Meritxell del Soto, o de Hitting, o també els grans i catxundíssims d'Informals, que fan dansa, però també fan de DJs i fan de tot, que estaran allà fent una festa a música i amics, que a l'últim grec els Informals van tenir l'Oriol Pla de cover.
Perquè de cover? Però que ell cantava?
No, ell ballava, perquè els Informals fan dansa, però més que dansa fan també teatre físic, performance, impro, i un dels dos, el Pere, estava lesionat i aquest últim grec va mantenir l'Oriol Pla de cover. Imagina't quin luxe.
Que bo.
Per tant, això, si us agrada la dansa, el Danseu a les Piles del 8 al 10 d'agost, que, per cert, el 10 d'agost és el meu aniversari.
Oh, mira, apuntaríssim.
L'Antonio Banderas i Servidor, 10 d'agost.
Oh, què faràs per això, per celebrar-ho?
Seré a Menorca.
Ah, mira-te'l.
No el veuràs pas, Laura Estrada.
No
encara que no facis res, ja està bé.
I no fas una d'aquestes festes de tothom a Menorca i venga tots
no,
a
clar,
casa.
No, clar, jo als 40 va coincidir amb el 2020, l'any de la pandèmia. Llavors jo i molts amics de la meva colla, que són de 80, les grans festes que volíem fer pels 40 no les vam fer. Bueno,
mai
ja
estar,
faré.
Mai Uriol, estar. L'excusa no val, eh?
Però clar, fer anys a l'agost, jo sempre estic por ahí, i llavors... tothom està
per
ahí.
És el gran trauma dels valors, que també són una mica pesats. A vegades, no, és que tothom és fora.
És clar, perquè som especials.
Molt bé.
Però bé, i llavors, evidentment, si xafardegeu, tafanegeu per aquests internets de món, de festivals de dansa, i de teatre i de tot, n'hi ha molts més, perquè encara per embolicar més la troca, hi ha el dansàneu, hi ha el danseu, i llavors hi ha les dansa.
Tu, quin mareig, eh?
De les preses, el tocar d'Olot, a la Garrotxa, que aquest és del 8 al 10 d'agost, que també és basat en la dansa tradicional. Per tant, trieu i remeneu.
Escolta, de tot tenim. Mira, i va bé que parlis de dansa, perquè abans de dir-te, bueno, diem adéu ara, però és que crec que hi ha un tema que crec que t'interessa, i és que ara parlarem amb una companya d'aquí d'Informatius, que és la Júlia Gravaixarà, de la dansa a Catalunya.
Sí.
Perquè el que es troben actualment, o el que ens explicaran, és que la titulació per estudiar dansa aquí a Catalunya no està homologada, no està reconeguda com ho està en altres països europeus. I això no sé si tens coneixement també de què passa fora, no? I per què aquí a Catalunya no hi ha potser aquest reconeixement per
aquesta disciplina. Que fa que costi tant, llavors, guanyar-se la vida aquí.
Jo crec que el problema no és la titulació en si, és la programació, és a dir, els programadors i programadores de Catalunya, que si repassem els fantàstics teatres municipals que tenim a tot arreu, veurem sempre els mateixos noms, Emma Vilarassau, Pere Arquilloer, etc. Però això, els artistes del món de la dansa, hi ha gent que fa gires per França i per Itàlia i per Anglaterra i que no ha actuat mai a Tortosa o a Figueres. Ells volen actuar aquí, però si no ens creiem realment un circuit on la gent que crea... A més, si són gent, mira, els formem aquí, on és el teatre on sigui, i llavors els també fan residències a l'Estruc o a les fàbriques de creació on sigui, i llavors se'n van a treballar pel món. Ells volen treballar a Catalunya, no? La Núria Guiu ho diu, jo vull actuar a Catalunya i he fet dos bolos aquí, vull estar a casa. Llavors és un problema, però jo crec que no és de titulació, és de programació. Per tant, amigues programadores de Catalunya, poseu-vos les piles.
Queda clar, eh?
Queda
claríssim. Poseu-vos les piles i aneu a les piles, que hi ha un festival.
I aneu a les piles, molt bé!
Oriol Puigdaler, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Parlem de dansa. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Se sale con tu amigo tu mami con toda mi chale y ando de este chamba a loca bajé con un flow nuevo caja baby hackea.
I concretament de les dificultats que tenen les persones que volen estudiar dansa a casa nostra per poder-ho fer aquí. I per explicar-vos-ho tenim amb nosaltres avui a la Júlia Moner, que és companya d'informatius d'aquí de la ràdio. Bon dia, Júlia.
Bon dia, Laura.
A veure, quina és la situació que es troben, en què es troben aquests estudiants? Quina és la situació ara mateix a Catalunya?
Doncs estudiar dansa a casa nostra no és molt senzill. Actualment no hi ha un grau en dansa a una universitat pública, com sí que passa amb totes les altres carreres universitàries. O sigui, qui vol ser advocat sap que pot estudiar el grau en dret. Qui vol ser infermer, el grau en infermeria.
Sí.
I fins i tot aquells que volen estudiar esport saben que tenen la possibilitat. Però quan nosaltres parlem de ballarins, ja no hi ha tantes facilitats.
Vale.
Els únics estudis que hi ha a Catalunya són els que ofereix l'Institut del Teatre, i llavors hi ha dos graus. El grau professional per nens i nenes de 12 a 18 anys, i el grau superior per aquells que tenen més de 18 anys. El superior és el que ells realment consideren l'equivalent a un grau universitari amb tots els seus efectes. Però de moment cal dir que no està adscrit a cap universitat pública.
Val, per tant, no té el reconeixement que diguem de cap universitat catalana ara mateix.
Sí.
Vale, vale.
Llavors sí que és veritat que l'Institut del Teatre ha anunciat que durant el curs acadèmic 2026-2027 aquest grau ja estarà reconegut com a títol universitari i s'adscriurà a l'Universitat de Barcelona. L'objectiu és poder donar més prestigi a la dansa, però de totes maneres, ara mateix segueix sent una disciplina que al nostre país no està gaire arrelada.
Val, doncs per parlar de tot això, avui per il·lustrar-ho, tenim en línia dues persones, dues ballarines que precisament han marxat, han estudiat fora, per precisament això, perquè aquí a Catalunya, doncs, com explicava ara molt bé la Júlia, sembla ser que la graduació o la titulació no és la mateixa que en altres països. Llavors, saludem, si us sembla, primer a la Mireia Barón. Ella és ballarina professional. Va haver de marxar a Rotterdam per viure precisament d'aquesta disciplina. Mireia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu quan vas veure que volies ser ballarina?
Doncs jo he ballat des de que sóc ben petita, però no va ser allà als 18 anys, quan estava en aquest temps de selectivitat i de tota la pesca, que em vaig adonar que volia donar-li una oportunitat i que el que volia era ballar professionalment.
I llavors és quan marxes, que és quan decideixes marxar fora de Barcelona?
Sí, em vaig quedar un any a Barcelona, a una escola privada, per veure quines eren les opcions aquí a Catalunya i me'n vaig adonar doncs, que hi havia més oportunitats a l'estranger i vaig començar audicionant en aquestes universitats de fora d'Europa i és allà quan em van agafar Arte, que està als Països Baixos, a Arnhem, i allà vaig començar.
Et va costar fer el pas de dir aquí no trobaré el que vull i per tant he de marxar? O ho vas veure molt clar?
Jo era bastant jove, llavors va ser com no sé si és de veritat, me n'en sortiré, vaig a provar i si no sempre es pot tornar a casa. Però bueno, va ser un pas una mica difícil, sí.
I allà què t'ha donat? És a dir, com es viu la dansa als Països Baixos, que no és, que sigui diferent d'aquí?
Home, allà el context és molt més internacional. És veritat que els mestres, els companys i tot, doncs, no sé, venen de tot arreu del món i és una escena molt més enriquidora, és bastant enriquidora. I el que fa és que també la cultura està molt més educada cap a l'art. La gent que normalment no balla o que no està tan ficada en el sector va des de petit a veure obres de teatre, obres de dansa.
Està, sí, que més apreciada. El públic entenc que és més divers que el que podria haver aquí a Catalunya.
Sí, 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 sí que ho és.
I ara que estàs vivint a Rotterdam, on treballes? O sigui, el teu dia a dia?
Doncs jo sóc autònoma, sóc freelance, uh-huh, i treballo en diverses companyies allà a Holanda, tant a Amsterdam com a Maastricht, que és a Limburg, a la part del sud d'Holanda. I també desenvolupo diferents projectes com a coreògrafa, un amb la Mariona, que ara més tard parlareu, i un altre que faig, optimitzo les opcions que hi ha per dansa per a les persones cegues. I porto des de 5 anys intentant desenvolupar un projecte i més recursos per a aquesta comunitat.
I això t'estàs trobant dificultats perquè també hi ha aquest punt de quan surts de fora que costa potser entrar en segons quin cercle o que et coneguin aquesta companyia que dius. Vull dir, aquí es parla d'un cercle molt tancat i no sé com és quan marxes a fora.
Quan marxes a fora, bueno, té les seves barreres, com la lingüística, però al mateix temps, des de la universitat, et fan com una xarxa de treball àmplia amb la que pots accedir una vegada després acabes els estudis. Llavors, hi ha miniportes obertes que pots anar a poc picant i et preparen una mica per entrar en aquest sector.
Abans l'has mencionat, la Mariona, podem incorporar a la conversa. Mariona Vinyes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En el teu cas també estàs a Rotterdam. Què em penses tot això que estava explicant ara la Mireia? Quin és el teu punt de vista? Perquè tu també ets ballarina, bueno, professional.
Sí, ens vam conèixer a Artes, a la Universitat d'Arnhem. I sí, bueno, suposo com a tot sector artístic que té les seves dificultats de tenir contactes i de conèixer poder la gent que et pot fer entrar més a dins del sector, però com deia la Mireia, a través de la universitat, això ens van guiar molt durant l'últim any, que l'últim any és una mica diferent de la universitat. És l'any en què fas les pràctiques i tant pots anar a una companyia o començar ja a fer diferents projectes com a autònom. I des de l'escola això t'ajuden a fer connexions tant a nivell d'Holanda com internacionals d'Europa.
Sobre aquesta diferència que ara parlàvem també entre la dansa a Barcelona i la dansa a Rotterdam, tu quina diries que és l'evidència més grossa?
El que hi ha molt aquí són moltes subvencions, poder, no, Mireia? Que com per començar a tirar projectes independents, aquí hi ha molta varietat de diferents subvencions depenent del tipus de projecte que vulguis fer i poder això a Catalunya encara hi manca una miqueta.
Sí, et recolzen més ràpid a Holanda, de tema financial. A Espanya, bueno, va, comença el teu projecte, però amb quins diners, saps? Sí que n'hi ha de subvencions, però jo crec que és més assequible començar-ho això als Països Baixos.
I paguen diferent, també? És a dir, què cobreu un lloc i un altre?
Això la Mireia t'ho podrà contestar millor, que ella ha tingut com l'experiència ara també de treballar a Catalunya.
Doncs mira, com a autònoma, aquí hi ha un sou a Holanda, hi ha un sou mínim que es diu CEO i està estipulat pel govern. Llavors cada companyia t'ha de pagar depenent d'aquest baremo. I cada any que passes més d'experiència laboral, aquest baremo puja. I sí que és veritat que es duplica o a vegades es triplica el sou que guanyes a Holanda. del comparat amb Catalunya.
Clar, tenint això en compte, us compensa bastant, no?, haver marxat.
Clar, clar.
Sí, però al final casa només... O sigui, casa amb família i un... les arrels només estan a un lloc.
No, i que suposo que també us agradaria poder precisament dedicar-vos al que us agrada, això que dèieu, a casa. Vull dir que també és una pena de dir que no, les condicions no puguin ser les òptimes per poder fer vida i créixer aquí.
Sí, sobretot, vull dir... Treballant en companyia es nota, però no tant, però jo trobo sobretot que és quan portes les teves pròpies peces. Que nosaltres també vam, bueno, tenim un duet que hem girat bastant a Holanda i l'estem intentant portar aquí a Catalunya i ens està costant, van sortint cosetes.
Déu-n'hi-do, o sigui que en un futur sí que espereu les dues tornar a Catalunya?
A mi m'agradaria, la veritat.
És una pregunta com que és bastant complexa. Jo, com hi ha moments que ho tinc molt clar i hi ha moments que no ho tinc tan clar. Vull dir, com si tornar a Catalunya, no sé quan, ni com, ni de quina manera, però poder com... Sí, com portar les dues bases a la vegada.
No, no, doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies a totes dues i prenem nota, també per qui ens estigui escoltant, escolta, que també toca, no?, que sigui reconeguda la dansa en aquest sentit, potser com altres països. Ara hi ha l'exemple aquest dels Països Baixos, on sembla que sí que hi ha un reconeixement i, no?, i un suport econòmic al darrere potent. Doncs tant de bo que serveixi també això com a exemple i per poder canviar la situació aquí. Moltes gràcies a totes dues, Mireia Barón i Mariona Vinyes. Que vagi molt bé.
Moltes a vosaltres gràcies per posar-hi veu.
Abans de seguir amb el programa, Clàudia, ja tenim aquí els 40 Summer Live 2025. Noche entera.
Sí, el 27 de juliol, 8 de la tarda, a Badalona, i l'endemà, 28 de juliol, a les 10 de la nit, a Cubelles.
Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta.
Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Paul Finn, Vico, Paula Cups o Xema Ribas a Badalona, i De Paul, Adexa i Nau, Bombay o Walls a Cubelles.
Els 40 Summer Live 2025.
Teniu tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
I avui acomiadem el programa parlant de llibres. Perquè la Calders, la llibreria del barri de Sant Antoni de Barcelona, ha impulsat una bonica iniciativa per fer aquest estiu. De fet, ja fa dies que ho fan, Clàudia.
Els vespres dels dimecres i divendres fins al 30 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, s'hi pot anar amb un llibre de casa i llegir-hi, en silenci, igual que faríem a casa. No cal reservar, no cal portar cadira, perquè te la posen allà. És com un refugi climàtic que passa a ser un refugi literari.
Que bonic. Escolta, doncs per parlar-ne, podem saludar a una de les responsables de la llibreria Calders, la Isabel Sucunza. Bon dia.
Bon dia.
Què tal, Isabel? Com estàs?
Bé.
Moltes gràcies per atendre'ns. Tot és comèdia. Escolta, anava a dir, porteu fent aquesta iniciativa des de mitjans de juny. Com ha anat?
Sí. Bueno, bé, depèn del dia. Curiosament funciona més els divendres que els dimecres, que pensaven que funcionaria més els dimecres, perquè els divendres, típic que la gent ja està de cap de setmana, però funciona millor els divendres. Sol aparèixer gent, és molt divertit, perquè l'horari també és una mica com ample. És de 7 de la tarda, normalment tanquem a les 9, llavors, clar, no és que tothom arribi a les 7 puntual, saps? Potser apareix algú a les 8, o apareix algú puntual i si està un quartet d'hora, saps? És com molt així. Suposo que hi ha gent que ens fa servir per temps, saps? En plan, mira, tinc 10 minuts, estic aquí al barri, me'n vaig allà, m'assec i és un llibre.
I què permet aquest refugi literari? O sigui, la gent ve a parlar entre ells, agafa idees, es recomanen...
No cal, tampoc. O sigui, no, hi ha gent que sí que, per exemple, el primer dia, sí que s'haurà una mica juntet, sí que va haver un moment que estaven parlant, estaven ensenyant els llibres que porteu cadascú i tal. Després hi ha gent que sí que ve amb amics, saps? En realitat és com posar horari una cosa que sol passar ja a la llibreria de natural, que tu vens amb algú o vens sol i agafes dos o tres llibres seus i llegis una estona, si vens amb algú el comentes i ja està, no és... O sigui, hem posat com portes al campo, saps? Allò que diuen.
I escolta, voleu explorar per continuar fent durant la temporada, és a dir, a partir del setembre, de que sigui una cosa que ja ha arribat per quedar-se?
Es compte en un horari que no sigui aquest, perquè durant el setembre ja sabeu que les llibreries no parem d'organitzar activitats i a partir de les 7 de la tarda és quan se'ns complica l'horari. Però potser els matins, no ho havia pensat, però potser els matins o hauria de ser una mica diferent, sí. De totes maneres, és una cosa que es pot fer, jo crec que a qualsevol llibreria, eh? O sigui, nosaltres, sí, hi ha la idea aquesta de que sí que té un punt o volem que tingui un punt de reivindicar també que no cal estar tota l'estona consumint quan estàs fora de casa, que no cal que siguis una terrassa i t'has de demanar una cervesa o el que sigui, que saps, de fer de fer teus els espais que tenen les portes obertes, saps? O sigui, de fer-los servir per més que per anar a fer un encàrrec només.
I quin llibre, així ara en confiança, quin llibre t'estàs llegint o quin ens recomanes per aquest estiu?
Ah, és que a mi això no m'agrada. O sigui, fer recomanacions així... Sí. Fer recomanacions així com en obert, o sigui, és com que necessito com detalls. Dóna'm quatre pistes. En plan, si m'agrada tal, que llegeixo.
Això en Laura, sí, li vols donar tu alguna pista de què t'agrada?
Mira, a mi m'agraden els llibres, per exemple, d'històries d'amor. Però... històries d'amor
sense sent pelagoses.
Sense sent pelagoses, exacte. Alguna cosa així en teniu? O... sí, això m'agrada.
Hi ha un llibre que ha sortit ara fa poc, de Periscopi, que és una història d'amor, però és una història d'amor de... no, segurament el que no és el que m'estàs demanant, d'un fill a un pare, que es diu El jardiner i la mort.
Ah, sí.
Que és de Gospodinov. És preciós, és la cosa més bonica que pots imaginar. I no és empalagós, no és... o sigui, la situació és un fill acomiadant-se del seu pare, bàsicament. O explicant com van ser els últims dies del seu pare. Però no és allò que digui... o sigui, en cap moment no es posa allò com massa sensiblero, saps? És xulíssim, és xulíssim. Pues és molt maco.
Perfecte. No? Isabel, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. Adéu. Doncs escolta, Clàudia, tenim llibre per llegir ara a l'estiu. Tu, res millor que això, una lectureta més i vinga, cap a casa. Ho deixem aquí nosaltres.
Vinga.
Gràcies un dia més.
Ens veiem, Laura.
Que vagi bé.